Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els tècnics municipals estan inspeccionant a aquesta hora el bloc de pisos del Passeig Comerç desallotjat per risc d'electrocució. Les tasques s'estan portant a terme des d'aquest matí, pis per pis, per trobar l'origen de la incidència que provocava enrampades quan s'utilitzava l'aigua de l'edifici. En pocs minuts s'han de conèixer els resultats d'aquests informes. De moment, la seixantena de veïns del bloc segueixen fora de casa, ubicats en hotels i cases de familiars, fins a obtenir els resultats d'aquest document. El Taulí ha fet 12 extraccions d'òrgans el 2021, un 7,9% més que el 2020, però la meitat que abans de la pandèmia. La coordinadora hospitalària de trasplantaments, Txelo Guia, apunta que el coronavirus ha frenat la recuperació.
Probablemente el hecho de que las UCIs han estado colapsadas por el incremento de pacientes que han tenido que ingresar por esta enfermedad ha condicionado pues que no se pudiera dedicar el tiempo suficiente a la detección de los posibles donantes.
I en tot cas, el nou programa de donació de placenta ha aconseguit prop de 200 d'aquests òrgans en mig any, la millor xifra de tota Catalunya. En esports, la surfista de neu sabadellenca Caral Castellet s'estrena aquesta matinada als Jocs Olímpics de Pequín. La Ryder disputarà la classificatòria a 3:45 de la matinada, hora d'aquí. La final del mig tub serà dijous a la mateixa hora. Aquestes i altres notícies les desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix, situació molt complicada a la xarxa viària catalana. A la C58 trobem 3 quilòmetres i mig de retencions al seu pas per Montcada en sentit sud. A l'AP7 trobem 3 quilòmetres de cues, també en aquest cas a Barberà en sentit sud, i 2 quilòmetres més al mateix municipi, en aquest cas en sentit nord, i a Cerdanyola 3 quilòmetres també en sentit nord. A la B30, a aquesta hora hi ha 1 quilòmetre i mig de retencions a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud. I ja si mirem cap a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, temperatures que sembla que tornen a baixar. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. La temperatura és ja força agradable i suau a molts indrets del país, sobretot a punts del litoral i del prelitoral, on ara mateix tenim aquests valors de 15-16 graus i fins i tot a Cunit aquests 17 graus, una temperatura molt i molt agradable. En canvi, cap a l'interior, sobretot cap a la zona del Pla de Lleida, en punts del Prepirineu Occidental, la temperatura és encara d'entre els 9, 10 i 11 graus. Evidentment, durant aquestes properes hores ha d'anar pujant i ho farà a valors de 14 i 15 graus. En conjunt farà sol, sí que ara mateix tenim alguns núvols cap al sector central del litoral i aquests s'aniran estenent cap al litoral sud. No han de deixar precipitació, però sí que quedarà el cel cobert i, de fet, han d'anar més de cara a aquesta propera nit cap a les Terres de l'Ebre. De cara a demà continuarem parlant d'un temps molt suau, agradable, a les hores centrals de la jornada amb temperatures molt suaus, i sí que hi haurà alguns núvols també que aniran fregant la costa i deixant el cel puntualment mig ennuvolat, però tampoc sense pluja. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els veïns del bloc desallotjat al Passeig Comerç per risc elèctric passaran la segona nit fora de casa. Després d'inspeccionar la vintena de pisos de l'edifici, els tècnics han localitzat els dos possibles punts on hi hauria el creuament dels circuits d'aigua i electricitat que podrien haver provocat les enrampades dels últims dies. Ho acabem de conèixer just ara mateix. El regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, ha explicat a Ràdio Sabadell que es continuarà treballant per verificar que no hi ha altres punts de conflicte i també per garantir que el retorn de les persones evacuades sigui del tot segur. Durant tot el dia, els tècnics, com dèiem, han estat examinant els habitatges per mirar de trobar els motius d'aquest creuament. Mentrestant, els veïns han anat accedint acompanyats de bombers per recuperar algunes de les seves pertinences mentre no hi poden tornar. Veïns com, per exemple, la Berta apunten des de feia dies que notaven enrampades. Admeten, però, que des d'ahir eren molt més fortes. Per això van decidir donar la veu d'alerta.
Algunos vecinos fueron a lavarse, ¿no? Y se encontraron que tuvieron contacto con la luz en el agua y por ese motivo pues nos desalojaron del piso. De nuestras casas a las 9 de la noche. Y a partir de este entonces pues han estado revisando los técnicos, tanto los bomberos como el técnico de la luz, y no tienen claro ahora mismo, ni yo tampoco tengo información para decirlos claro, ¿no?, qué es lo que está pasando.
I abans de saber els resultats, el regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, explicava que el més important era garantir la seguretat de la seixantena de veïns. Per això avisa que no tornaran a casa seva mentre no se sàpiga la causa d'aquestes enrampades.
Aquí el que primarà en tot cas és la seguretat, no? No volem posar en risc a ningú. I per tant, doncs, els propers minuts, propera estona, ja estan dirigint-se cap allà tècnics de Vimusa amb els nostres electricistes per poder fer aquesta anàlisi detallat pis per pis per veure si podem detectar doncs, on està la possible causa d'aquesta situació.
De la seixantena de veïns desallotjats, prop de la meitat han estat reubicats al centre d'emergències municipals, hotels i pensions, i és que l'edifici propietat de Vimusa està destinat a l'emergència social. El cas recorda el que va tenir lloc l'any 2018, en aquest cas al barri de Can Uriac. En aquella ocasió va morir un home mentre era a la dutxa. I mentre companyies com Naturgy anuncien que han tancat el 2021 amb un benefici net de 1.214 milions d'euros, a Sabadell hi ha convocada una protesta a aquesta hora, convocada per una plataforma anomenada Contra el robatori de les elèctriques, a Plaça Espanya. Allà hi tenim el Pau Durant. Bona tarda, Pau. Quin ambient s'hi respira ara?
Bona tarda, Karen. Doncs mira, ara mateix jo diria al voltant d'un centenar de persones aquí concentrades en situació d'espera per començar a caminar a la manifestació, que segons ens han dit les primeres persones que han arribat, compten que vagi per la Gran Via cap a l'Avinguda Mata de Pere i allà arribar fins a la plaça del Pi. La convocatòria s'ha fet també per les xarxes socials amb un lema on es pot llegir contra la pujada criminal de la llum, manifestació convocada a aquesta hora a la plaça Espanya. Sembla que de moment estan esperant a que arribin més persones convocades i d'aquí una estona us podrem oferir tota la informació al web de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Obrim pàgina sanitària perquè les donacions d'òrgans al Taulí no recuperen xifres d'abans de la pandèmia. Tot i que han pujat un 7,9% durant el 2021, amb un total de 12, estan lluny de les 24 del 2019, una xifra que marcava un rècord i situava l'Hospital de Sabadell en el no transplantador amb més bones xifres de Catalunya per segon any consecutiu. La raó que hi ha darrere d'aquest descens és doble, l'ha apuntat la coordinadora hospitalària de trasplantaments del Taulí, Txelo Guia, en declaracions al programa Al Matí.
Durante la pandemia pues han estado las visitas de las UCIs más restringidas y no sabemos si esto ha podido influir a la hora de la opinión que han podido tener estas familias y de su decisión. Y por otra parte también detectamos que muchas veces las familias no se sienten cómodas de tener que tomar una decisión de la que a lo mejor no han hablado en vida con su familiar concretamente de este aspecto, ¿no?
Amb tot, Guia considera important expressar la voluntat de donar en vida. En aquest sentit, creu que és important canviar la percepció que es té del final de la vida.
Pensamos que integrar el proceso de donación en el proceso de final de vida sería algo que quizá podría facilitar ¿no? tener la donación en el pensamiento de como algo que se puede hacer cuando morimos, podría facilitar esta toma de decisiones.
Per contra, el que està tenint molt bona acollida és el programa de donació de placenta. En només mig any se n'ha donat prop de 200, la millor xifra de tota Catalunya. Els alumnes amb més dificultats trigaran entre 6 i 3 anys a recuperar els aprenentatges perduts per la pandèmia. Són les estimacions de la Fundació Bofill que demana més recursos per poder acompanyar aquests estudiants.
Un dels àmbits que més s'ha ressentit fruit del confinament i les quarantenes és la comprensió lectora, un aspecte bàsic per poder desenvolupar la resta de competències. El president de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín, avisa que una bona comprensió lectora és imprescindible per a qualsevol moment de la vida. Ho ha dit avui al Cafè.
Una mala comprensió lectora t'afecta com a ciutadà al llarg de la vida, no? Diguem, per tenir una vida funcional, i t'afecta també com a persona, és a dir, perds oportunitats de tenir, per dir-ho així, una vida cultural, no? De ser un lector al llarg de la teva vida, no? De llegir diaris, d'informar-te pel teu compte. És a dir, comprensió lectora no vol dir només que no llegeixes el que, ai, que no entens realment el que llegeixes, sinó que no pots contrastar fonts d'informació com a tal, no? És a dir, la lectura és reflexió, és capacitat de... I, per tant, això és molt important.
Segons l'últim informe PISA, un 15% dels estudiants finalitzen l'etapa d'educació primària sense entendre el que llegeixen.
Per contra, des del Col·legi de Logopedes de Catalunya consideren que l'ús de la mascareta per si sol no està perjudicant l'aprenentatge del llenguatge, sinó que té un efecte més nociu als confinaments i la falta de contacte amb els altres infants. No obstant això, la mascareta sí que provoca mals hàbits, com ha apuntat la cap de comunicació del Col·legi de Logopedes i logopeda de l'Hospital Sant Joan de Déu, Cèlia Alba.
Estàs fent un esforç molt gran amb tota la musculatura extrínseca de la laringe i això pot acabar instal·lant hàbits nocius per al l'acte vocal, no? És a dir, si, portem, si ens posem a parlar d'aquesta manera molt de temps i si mantenim aquesta, aquest hàbit vocal molt de temps, pot ser que quan ens traiem la mascareta aquest hàbit s'hagi instal·lat, no?
D'altra banda, ja hi ha estudis que confirmen que amb la mascareta els infants tenen problemes per identificar emocions com el fàstic o la por. Mentrestant, avui s'ha fet el primer pas per retirar les mascaretes a les escoles. La mesura es farà efectiva aquest mateix dijous i només s'aplicarà a l'hora del pati, tot mentre la pandèmia va a millor. Sabadell ha declarat en les últimes 24 hores 381 contagis nous. En canvi, respecte a ahir, no hi ha hagut cap defunció i es mantenen en les 684. El ritme de positius continua frenant-se i això es tradueix també en una davallada del risc de rebrot, que se situa als 2.209 punts. La incidència acumulada a 14 dies ara és de 3.805 casos per cada 100.000 habitants. La velocitat de contagi es manté al 0,58.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Investigadors de l'Institut Català de Paleontologia descriuen una nova espècie de dinosaure gegant al Pallars Jussà. Tenen una antiguitat de 70 milions d'anys i és un dels exemplars de titanosaure més grans d'Europa. Es tracta de l'esquelet semiarticulat més complet d'aquest grup de dinosaures herbívors descobert fins ara al continent. En les diferents campanyes d'excavació s'han pogut recuperar fins a 53 restes de l'esquelet de l'animal i això ho fa especial, com ha explicat l'investigador Bernat Vila al programa Al Matí.
És el primer, la primera espècie de titanosaure que s'ha pogut descriure amb un esquelet semiarticulat. Fins ara es trobaven restes més o menys aïllades, associades, i amb això podíem descriure les espècies. Però aquesta sabem que és un únic individu, amb tots els ossos ben col·locats al seu lloc.
L'article amb tots els detalls de la investigació s'ha publicat avui a la revista Nature Ecology and Evolution.
Avui també és notícia...
Ciutadans reclama a l'alcaldessa que es manifesti sobre el futur del mercat de Campoamor. Des de la formació taronja manifesten la seva preocupació sobre el seu futur. A més, titllen de contradictori posar un termini d'un any perquè el mercat estigui ple i funcioni. D'aquesta manera forma part de l'objectiu del govern, diuen, de tancar aquest mercat. El regidor de Ciutadans, José Luis Fernández, ha manifestat que el mercat amb obres i sense haver estat promocionat és impossible que s'ompli. L'exposició itinerant Cuida't les dents, organitzada per la Diputació de Barcelona, arribarà a Sabadell. L'exposició s'instal·larà a partir de demà i fins al 23 d'aquest mes al Centre Cívic de Sant Oleguer. L'objectiu de la Diputació és aconseguir que els nens i nenes aprenguin a cuidar-se les dents amb una millora en els hàbits saludables d'higiene bucodental. D'aquesta manera, el recorregut és recomanable pels infants d'entre 5 i 8 anys. La Federació d'Associacions de Veïns vol commemorar el Dia Internacional de la Dona el pròxim 8 de març buscant la implicació dels estudiants de secundària i batxillerat de la ciutat. Des de la Vocalia de Gènere de la FAB posen en marxa un concurs de TikTok i un altre de microrelats amb la lluita contra la violència masclista com a eix temàtic. L'objectiu és aprofitar les vies que ja utilitzen els joves diàriament per fer-los reflexionar. Loli Cebreiro és membre de la Vocalia de Gènere de la FAB.
También pensamos que los chavales que están en los institutos, que ya tienen una cierta edad y que pueden, son más conscientes de las situaciones que estamos viviendo, pues ellos pueden expresar de alguna manera sus sentimientos con respecto a todo esto, ¿no? Y el fin es que la juventud exprese su forma de ver todo esto y que se implique y que sepa que esto de la violencia machista es una lacra que tenemos que erradicarla como sea.
Des de la FAP assenyalen que els certàmens han vingut per quedar-se, tot i que l'eix temàtic podria canviar lleugerament edició rere edició. La convocatòria dels dos concursos s'obrirà aquest dijous, dia 10 de febrer, i estarà en marxa fins al 10 de març. L'entrega de premis va als regals de 150, 125 i 100 euros, respectivament, en llibres de la llibreria Paes, es farà a finals d'abril i principis de maig. Encara en cultura, el primer semestre de l'Estruc té algunes cites marcades en vermell al calendari. L'equipament del carrer Sant Isidre allotjarà el Dia Internacional de la Dansa, els guanyadors dels premis de l'Institut del Teatre d'aquesta disciplina o el Dia Mundial del Circ. Aquest últim serà el 9 d'abril i dedicarà tota la jornada a l'especialitat. A les 11 del matí, tallers de circ en família, l'espectacle animació de Zaka Circus a les 7 de la tarda i a la mateixa franja, Engage, de Flying Pumpkins, a 7:15 i a 7:45. La directora de l'Estruc, Mireia Llunell, explica el Dia Internacional de la Dansa.
El Dia Internacional de la Dansa, des de l'Estruc, que hem fet? Ha sigut apostar per companyies de dansa locals professionals, de manera que tant l'Oriol Roca com la Gisela, que són dos professionals de la dansa que tenim aquí a la ciutat, ens presentaran les seves peces. Sí? Les treballaran aquí a l'Estruc i les tindrem el dia 30 d'abril a les 8 del vespre en el Teatre de l'Estruc.
Gisela Creus farà Travessia Còsmica i Oriol Roca la Bufanda. A més, el 26 de febrer s'exhibiran les quatre peces finalistes als Premis de Dansa de l'Institut del Teatre, en què l'Estruc forma part del jurat. El guanyador es presentarà després la seva peça al Festival Fresc. Altres cites importants seran l'Open Think Tank i la Jornada d'Arts Visuals i Digitals.
Caverna Galàctica. Tots els dimarts, de 9 a 10 del vespre, després de l'Espia de Mahler, que està molt bé. A Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Europa té la clau per trobar la solució al conflicte entre Rússia i Ucraïna. Així ho ha explicat al Cafè de la Ràdio el professor de la UOC i expert en relacions internacionals, Ernesto Pascual. En les últimes hores s'ha intensificat l'ofensiva diplomàtica per part de França i Alemanya. Aquesta escalada de tensions en la crisi d'Ucraïna és el resultat, segons Pascual, de permetre la bipolaritat entre els Estats Units i Rússia, en lloc d'obrir el camí del diàleg entre els països europeus. Tot i això, el professor de la UOC opina que el conflicte encara té solució.
El fet que Macron i Olaf s'hagin posat a negociar directament em dona esperances de que realment s'arribi a un acord que serà molt difícil, molt complicat, no hem d'enganyar ningú.
De moment, la solució més realista seria un acord entre l'OTAN i Rússia per evitar l'inici d'un conflicte armat.
Fora de Sabadell i la comarca.
La Comissió de Salut Pública estudia la possibilitat de retallar les quarantenes per Covid-19. Algunes comunitats autònomes, com Catalunya, Galícia o Castella-La Manxa, estudien la reducció de 7 a 5 o de 3 dies fins i tot la quarantena provocada pel virus. A més, la Generalitat proposa que el fi de les quarantenes arribi durant el mes d'abril. Mentrestant, la ministra Carolina Darias apel·la a la prudència. Laura Borràs denuncia que el ple del Parlament s'ha vist alterat a causa del cas Pau Juvillà. A l'inici del ple, la presidenta del Parlament ha recalcat que no es pot normalitzar la situació que s'ha viscut durant els últims dies a conseqüència de la pèrdua de l'escó de l'exdiputat de la CUP, Pau Juvillà, tot plegat arran de la inhabilitació de l'exdiputat per part de la Junta Electoral Central. D'altra banda, la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural titlla d'amenaça la nova llei de residus que s'està tramitant a les Corts Espanyoles. La consellera ha manifestat la seva preocupació a causa de la llei que s'està cursant. Una llei que podria suposar una amenaça cap a l'eina fiscal que té la Generalitat, ha dit, amb gairebé 2 dècades d'existència. En àmbit més general, el president francès veu una millora en les relacions entre les delegacions russa i ucraïnesa, com dèiem. Emmanuel Macron diu que hi ha una certa evolució en termes de seguretat i d'estabilitat amb aquest conflicte després de reunir-se amb els presidents d'ambdós països. I Facebook fa un ultimàtum a la Unió Europea. Mark Zuckerberg trasllada la seva preocupació al continent a causa de la negativa d'Europa en cedir les dades dels usuaris de les plataformes de l'americà Meta, antigament anomenat Facebook, i Instagram. Tot i això, ha sorgit com a resultat d'una sentència europea que nega el trasllat de les informacions personals d'Europa cap als Estats Units.
Esports.
D'aquí una estona arriba el moment més esperat per Caral Castellet.
Estoy con mucha ilusión y muchas ganas y bueno, es un momento que llevamos muchos días trabajando muchos y mucho tiempo esperando ese evento, así que por eso de que haya esa ilusión.
La surfista de neu sabadellenca és a poques hores d'estrenar-se als Jocs Olímpics de Pequín. A partir de 2:45 de la matinada, hora d'aquí, la rider local es juga la classificació per la final del mig tub. A la seva sèrie competiran rivals com la gran favorita Chloe Kim, la també nord-americana Madi Mastro o la japonesa Ruki Tomita. A l'altra classificatòria hi seran d'altres competidores com les xineses Jialu Liu o Xu Tongkai. L'objectiu que es marca la sabadellenca és ben ambiciós. L'única medalla que li falta al seu palmarès és l'olímpica i, tot i ser conscient de les dificultats, l'snowboardista local hi confia.
Todos los juegos son diferentes, todas las competiciones son diferentes. Yo siempre entro en una competición con un objetivo y una estrategia detrás de mis rondas, de mi riding, de mis trucos y de toda mi preparación de estar arriba de todo, ¿no? Al final el objetivo siempre es el mismo. Y luego las circunstancias son las que te encuentras en ese día.
Aquests seran els cinquens Jocs de Castellet, que divendres va ser juntament amb Ander Mirambell la banderada espanyola a la cerimònia d'inauguració. Aquesta matinada, 2:45 la classificatòria i demà passat a la mateixa hora la final del mig tub a Pequín. I des de fa una estona la pista coberta d'atletisme de Catalunya acull la 7a edició del Meeting Internacional de Catalunya. Passem per les instal·lacions sabadellenques. Sergi Parc, bona tarda.
Què tal, Karen? Bona tarda. Sí, com dius, en marxa des de fa aproximadament una horeta aquest Meeting Internacional a la pista coberta de Sabadell. En total es disputaran 15 proves, però el plat fort es quedarà pel final, gairebé a 9:15, amb la prova dels 1.500 metres femení, on l'aragonesa Mireia Arnedillo podria batre el rècord d'Espanya sub-20 indoor, que encara conserva des de fa dècades la sabadellenca Carme Valero, que va aturar el crono als 4:11:61 a l'Europeu de Roma de l'any 1974. Aquesta cita arriba just 2 dies després del Campionat de Catalunya en pista coberta, celebrat també aquí a Sant Oleguer, després d'un any al Sant Jordi.
Gràcies, Sergi. Bona tarda. Pel que fa al Centre d'Esport Sabadell, l'equip de Pedro Monitis torna a la feina demà, després de 2 dies de descans. Començarà el conjunt arlequinat la preparació d'una setmana que vindrà de nou carregada de partits i amb 3 desplaçaments llunyans inclosos, dissabte a les 7 a Sanlúcar, dimecres de la setmana que ve a Albacete i el següent diumenge a Múrcia. De cara al compromís més immediat, el de l'Atlético Sanluqueño, Iago Indias serà baixa per acumulació de targetes. A una de complir cicle estan Sergi Altimirà i Aleix Coc, que explica així com afronta aquesta situació sobre la gespa.
Serà inconscientment, perquè és el que et dic, dins el camp si és veritat que segons quina jugada intentes, bueno, si està d'esquena o veus que no arribes, doncs no intentar arriscar, no, pel tema de la targeta. Però si s'ha d'anar a la disputa fort, bueno, igualment no penses en que tens 4 targetes, has d'anar i ja està. I bé, per això bueno, ens està sortint bé, perquè de moment ens estem quedant d'un en un, no 2 o 3 sancions a la vegada, però bueno, ja et dic que no està tampoc plantejant ni res.
Per la resta, ningú corre perill. L'únic que ha d'estar relativament alerta és Xavi Boniquet, que està a 2 grogues de ser sancionat. Facu, Jacobo i Aguza, que es va perdre l'últim partit contra l'Atlètic Balears, ja han complert càstig. I no deixem el futbol perquè el Sabadell B ha fet un cop de puny sobre la taula al grup 4 de segona catalana. En el duel entre el primer i el segon, l'equip arlequinat es va refer a un matiner gol del Joanenc i va acabar guanyant per 3-1. La classificació parla per ella mateixa. El filial del centre d'esports és el líder 9 punts per sobre de la Pirinaica i 10 respecte al Joanenc, més la Baraix. Arribats a aquest punt, el tècnic Jordi López espera no aixecar el peu per sentenciar ràpidament l'ascens.
És el que havíem parlat amb els jugadors, que avui era un dia per donar un cop de puny i dir que estem aquí, que no pararem, i és igual. I aquest ha de ser el camí fins al final. Queden moltes jornades. Està clar que tenim molt avantatge, però l'avantatge l'hem fet a base de treballar. Si deixes de treballar, l'avantatge marxarà. Això és així de clar. Els jugadors jo crec que estan mentalitzats i també la tasca nostra, el cos tècnic, és que no baixin els braços i que generi competència entre ells i que continuïn treballant igual.
Dins del mateix grup, el Tibidabo Torre-Romeu va empatar a 2 contra el Berga i el Can Rull va caure 3-2 contra l'Albià. Al grup 5, Sabadellenca 2, Turó-Peira 2. La jornada d'aquest cap de setmana ens deixarà els següents partits. Dissabte a les 4, Cerdanyola B-Sabadell B. A 4:45, Castellà-Tibidabo. Diumenge a les 12, Parc-Sabadellenca. I a 1:15, Can Rull-Can Tries. Obrim bloc de futbol sala. I comencem amb la segona B masculina perquè l'Escola Pia segueix allargant la bona ratxa i ja s'ha instal·lat a les places de Copa del Rei. 1-11 van guanyar els escolapis al derbi sabadellenc contra l'Amics del Pou al Pavelló del Nord. Com diu el tècnic Pedro Donoso, l'equip està en un gran estat de confiança.
L'equip està con mucha confianza, ¿no? Da igual que sea el partido de hoy como... Pero bueno, ya estamos deseando que llegue martes, jueves, entrenar. Yo creo que ahora nos vienen tres partidos complicadísimos. Nos viene en casa Ripollet, vamos al Campo Marfil a hacer el partido atrasado y después Mataró, ¿no? Bueno, son tres partidos que nos van a marcar mucho la temporada de lo que resta y bueno, estamos ilusionados y vamos a ir a muerte, lo tenemos claro.
Són 19 punts dels últims 21 jugats per als de Can Colapi, amb tot just un empat i 6 victòries. En canvi, l'Amics del Pou continua sense guanyar i condemnat al descens. Àlex Navalón n'és l'entrenador.
És un derbi, però tampoc hi ha aquesta rivalitat, digamos, que creo que nos ha faltado, porque en muchas partes del partido nos ha faltado esta intensidad, que es fruto de la rivalidad, que hoy no había, y creo que mis jugadores no han sabido interpretar esta rivalidad y llevarla a la pista.
I molt de compte també amb el Club Natació Sabadell. Els de Borja Burgos van perdre 3-6 contra el Manresa i fa 2 mesos i mig que no guanyen, fet que els ha portat a ocupar llocs de descens. El porter Arnau Manzano confia a revertir el panorama aviat.
Les coses estan fent millor, no bé del tot, però sí millor. Llàstima que aquest cap de setmana, perquè era una oportunitat molt gran de treure 3 punts i com a mínim sortir de la zona de descens.
Recordem, això sí, que el club té 2 partits pendents per recuperar. I un grau per sota, tercera, el grup Zarraona continua cuer del seu grup, tot i empatar 3 contra el Montcada. Dies convulsos en els Taronja, amb la plantilla gairebé canviada per complet. En els últims dies també ha sortit Xavi Girvent per desavinences amb la directiva. Sobre la seva destitució, Girvent ha dit que va ser cessat com a coordinador via WhatsApp, mentre feia un cafè, i com a tècnic d'una manera més rocambolesca encara.
El president decideix diumenge, de manera lamentable i vergonyosa, que es fotran fora del club, canviant la clau de l'intranet de la federació. Jo decideixo els diumenges per mirar els partits de la setmana que ve, per planificar la setmana i tal, i veig que ha canviat la contrasenya. I allà és on m'entero que el senyor president em fot fora del club.
I finalment, a la segona nacional femenina, el futbol sala Sabadell femení encadena ja 8 jornades perdent. L'última derrota a casa 2-4 contra l'Hospitalet. Amb tot, les arlequinades són antepenúltimes amb 8 punts, però es mantenen vives en la lluita per la permanència. I acabem amb voleibol i més concretament amb l'alegria del sènior femení del Natació Sabadell. Les nedadores, que només havien guanyat un partit en tota la primera volta de Superliga 2, ara han encadenat 2 victòries en una setmana. El triomf davant del Sòria de l'anterior jornada li ha servit per aconseguir la pista d'un rival directe com és l'Esplugues per un 7-3. Amb aquests 3 punts, el club surt del descens en detriment de les del Baix Llobregat. El tècnic Alberto Bellaneda creu que és la recompensa a tot l'esforç realitzat.
Va a ser complicado, segurísimo, segurísimo. Pero bueno, creo que ahora lo afrontas de otra forma. Ya de haber conseguido 5 puntos en la primera vuelta completa a poder conseguir en una semana 6 puntos, pues la verdad es que anímicamente le viene muy bien al grupo, que por suerte tenemos un grupo maravilloso que pese a las derrotas seguía trabajando y seguía unido, pero bueno, oye, también creo que las chicas se lo merecen.
Per la seva part, el masculí va caure per 3-0 a la pista del Mediterráneo Castellón. Menys de mig minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 8 de febrer, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem demà amb més notícies a partir de les 8. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.